Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia i benvinguts a l'hivern astronòmic, meteorològicament parlant, però temperatura relativament suau per l'època de l'any.
Bon dia, és dimecres, és 21 de desembre. Estem a punt ja d'arribar a aquestes merescudíssimes vacances de Nadal per qui les faci, i si més no, per aquestes festes que podrem gaudir amb certa normalitat. Avui entrem a l'hivern astronòmic, però baixarà el vent. Sembla que per Nadal i Sant Esteve gaudirem d'una temperatura molt, molt bona, sol, sense pluja. Ens agrada saber això. Gaudim d'aquestes festes, com dèiem, amb normalitat després de 2 anys marcats, i ben marcats precisament per aquestes èpoques, per la pandèmia. Ens ho mereixem. Comencem ara amb els titulars més destacats d'aquesta jornada. Detonen la bomba d'aviació de la Guerra Civil localitzada a tocar del port de Sant Feliu de Guíxols. Maria Alzina.
Ho han fet els artificiers de l'Armada Espanyola. La bomba s'ha localitzat a uns 280 metres del port del municipi. S'ha detonat cap a 2:15 del migdia i s'ha fet en 2 fases.
SOS Costa Brava critica que l'Ajuntament de Begur vulgui urbanitzar el Bosc Major i Mas Gispert. Marc.
Consideren que el 65% dels terrenys del Bosc Major tenen pendents superiors al 20% i la llei d'urbanisme impedeix construir-hi. A més, un 4% del sector també s'inclou en el Pla d'Espais d'Interès Natural de les Muntanyes de Begur.
2 detinguts per robar una carnisseria de la Bisbal d'Empordà, Maria Alzina.
Els fets van passar de matinada, just el dia de mercat setmanal al municipi. Els lladres es van endur diversos productes alimentaris i mobiliari de l'establiment.
Tornem cap a Marc Lapés, que ens explica que la policia local de Palamós incorpora un nou vehicle híbrid al seu parc mòbil.
Aquest nou vehicle és el darrer dels 4 i amb tecnologia híbrida que en el darrer any s'han incorporat en el parc mòbil de la policia local.
Moventis Sarfa suma un nou autobús més modern i eficient per millorar la qualitat del servei interurbà entre Palamós i Calonge i Sant Antoni.
En concret, aquest autobús de la marca Isuzu pot transportar 21 passatgers asseguts i 39 dempeus, i disposa també d'espai per una cadira de rodes i seients reservats per a persones amb discapacitat.
Mor l'exregidor de Sant Feliu, Juanjo García, als 65 anys, Maria.
Va ser regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols des dels anys 2007 fins al 2015 i va tenir diferents responsabilitats municipals, entre elles les regidories de recursos humans, la policia local, així com les àrees de turisme i desenvolupament local, entre d'altres funcions.
8:03. I atenció a aquesta notícia, perquè és, si més no, significativa arran d'aquest Mundial guanyat per Argentina, el Mundial de Futbol, ens estem referint, evidentment. Han quedat exaurides a Barcelona les figures del caganer de Leo Messi després de guanyar el Mundial, Maria.
Caganer.com, l'empresa de Torroella de Montgrí, ha ampliat el seu catàleg de figures amb la incorporació de la nova figura de Leo Messi amb la samarreta de la selecció argentina.
Presenten el cicle Música i Teatre a la Bisbal, Maria.
Es va presentar a l'escenari de l'equipament bisbalenc de la mà del seu promotor, Roger Vidal, amb l'alcalde Enric Marquès i el regidor de Cultura, Carles Puig. MIT respon a l'acrònim del nou cicle cultural que oferirà propostes culturals durant 7 dissabtes de març i abril.
I ara, quan són les 8:04, ens toca fer la previsió meteorològica. És moment de conèixer la previsió del temps per aquests dies. Abans no ho hem dit a l'inici del programa, però les temperatures són força més altes del que estem habituats. Ja sabeu que sempre ens fixem en la nostra comarca, en el Baix Empordà, per exemple. A la Tallada d'Empordà tenim 10,1 graus, 10,4 la màxima a Torroella, 9,6 a la Bisbal d'Empordà i 9,5 al sud, a Sant Feliu de Guíxols. Ara, doncs, saludem el nostre meteoròleg, Albert Aparicio. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui comença oficialment l'hivern. Amb quin temps ho fa?
Avui, dia de solstici d'hivern, un dels dies amb menys hores de sol de l'any, concretament 9 hores i 7 minuts entre la sortida i la posta de sol, i també un dels dies en què l'ombra que projectem les persones és més llarga, ja que els rajos de llum del sol arriben més inclinats. Tornant, però, al temps que farà, aquest dimecres alguns núvols residuals del front que ens ha creuat la passada matinada, però que ràpidament aniran marxant i en general gaudirem de forces clarianes i estones de sol entre migdia i tarda. El vent que ha bufat els darrers dos dies, entre migjorn i garbí, avui ja estarà encalmat i la temperatura serà relativament elevada per l'època de l'any, mínimes entre 10 i 12 graus i la màxima entre els 17 i fins als 19 graus. Pels propers dies, tranquil·litat meteorològica, ben bé fins passat Sant Esteve, demà baixa una mica la temperatura de forma transitòria perquè del 23 al 28 de desembre, suavitat tèrmica, estabilitat atmosfèrica i no s'espera pluja.
Doncs ja heu sentit, evidentment necessitem pluja, però si durant aquests dies en respecte del 23 al 28 de desembre, com comentava ara el nostre company Albert Aparicio, hi haurà suavitat tèrmica, estabilitat atmosfèrica i, per tant, no hi haurà pluja.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
És moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que ens porta avui la pianista palsenca Emma Straton.
És indiscutible que estem en un moment de crisi. Una crisi pandèmica, una crisi de guerra, una crisi climàtica i fins i tot podríem dir una crisi humanitària. I tots aquests fets sumats, sincerament, no donen massa esperança, sobretot pels joves que pugem i per les futures generacions que vindran. Però, com sempre, els fets no deixen de ser neutres i nosaltres tenim la capacitat de triar com percebre les coses que passen al nostre voltant. I és per això que aquesta paraula crisi, que sovint conté una connotació negativa, m'agrada substituir-la per la paraula evolució o canvi. Sembla que de vegades les coses han de tocar fons per fer el gir i podria ser que estiguéssim en aquest moment. Aquests processos duren anys i no porten canvis immediats, però crec que tots estem notant aquest període d'incertesa i sorpreses i, sens dubte, és millor estar preparats. M'agrada molt tenir converses amb el meu entorn sobre aquest tema i, al final, el que està clar és que, igual que tenim el poder de triar com percebem els fets que ens envolten, també tenim el poder de fer petites accions que ens generin benestar a nosaltres mateixos i que puguin fer millorar el nostre món a poc a poc. Per tant, tant de bo totes les persones tinguéssim clar aquesta realitat i entre tots puguem aconseguir donar la volta a aquests anys que ens estan tocant viure. I tinc l'esperança que d'aquí uns anys podrem dir que estem en un món molt millor.
Moltes gràcies, Emma Straton, sempre amb un missatge d'esperança cap a la nostra audiència. Nosaltres també ens volem sumar a aquest missatge d'esperança. Avui també portem una temàtica per fer aquesta pausa, per fer la cançó del dia, evidentment, doncs, relativa a les festes que ja venen. Això és Chris Rea i la seva cançó Driving Home for Christmas.
Faces just the same.
Driving Home for Christmas de Chris Rea, que ens porta ja quasi a un quart de nou. Falten 3 minuts per un quart de nou del matí. Anem ara sí amb les notícies més destacades de la jornada d'ahir. Detonen la bomba d'aviació de la Guerra Civil localitzada a tocar del port de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet els artificiers de l'Armada Espanyola, que s'ha localitzat a uns 280 metres del port del municipi. S'ha detonat cap a 2:15 del migdia i s'ha fet en dues fases, Maria.
Segons ha explicat el tinent de l'Armada, Juan Pedro Saura, es tracta d'una bomba d'uns 16,4 quilos, coneguda com Negrilla i utilitzada per l'aviació alemanya de la Legió Cóndor.
Bueno, hemos localizado una bomba de aviación denominada SD-50, más conocida como Negrilla, de la época de la Guerra Civil Española, y la hemos conseguido neutralizar en dos fases.
En el dispositiu hi han participat efectius dels GEAS. La troballa la van fer fa dues setmanes dos submarinistes de Palamós i Palafrugell, en Daniel Díaz i en Luis Jiménez. En Luis va ser el primer en veure-la quan va baixar fent apnea a pocs metres del port nàutic. Tots dos són aficionats a les immersions d'exploració i quan en Luis va veure l'artefacte van decidir baixar-hi amb els equips per comprovar-ho. La bomba estava coberta per una capa d'algues i es confonia amb el fons marí. Després de prendre imatges, van tornar a port i van alertar la Guàrdia Civil de la troballa i aquest dimarts s'ha activat el dispositiu per detonar-la. L'operatiu ha començat cap a 11:45, quan els efectius dels GEAS i l'Armada han sortit cap a la zona de la troballa. Abans, a les 10, els GEAS han avalisat la zona i s'ha fet una reunió informativa. Després d'una petita detonació de neteja per saber les característiques de l'aparell, s'ha fet una primera explosió que s'ha hagut de repetir pocs minuts després per acabar de neutralitzar l'aparell. Mentre ha durat l'operatiu, s'ha limitat la navegació en una àrea d'una milla al voltant d'on hi havia l'explosiu i s'ha tancat la bocana del port. En el dispositiu també hi han participat els Mossos d'Esquadra i la policia local.
Canviem ara de registre. SOS Costa Brava critica que l'Ajuntament de Begur vulgui urbanitzar el Bosc Major i Mas Gispert. Consideren que el 65% dels terrenys del Bosc Major tenen pendents superiors al 20% i la llei d'urbanisme impedeix construir-hi. A més, un 4% del sector també s'inclou en el Pla d'Espais d'Interès Natural de les Muntanyes de Begur, ho explica en Marc Clapés.
Consideren que cal desclassificar els terrenys i reduir l'edificabilitat i el nombre d'habitatges per garantir el caràcter forestal i preservar la biodiversitat. Les entitats ecologistes van presentar al·legacions a la proposta de modificació del POUM al mes de febrer. El consistori, però, les ha desestimat i el 8 de novembre el plenari de Begur va aprovar inicialment el plantejament. Les entitats ecologistes demanen a l'Ajuntament de Begur que revisi de forma urgent el POUM del 2003, que no ha estat sotmès a avaluació ambiental. A més, consideren que cal suspendre llicències d'obra en sòls urbanitzables que encara no s'hagin desenvolupat i preservar tots els boscos de municipis que estan amenaçats per la urbanització. Una de les maneres de fer-ho és paralitzant les 6,7 hectàrees del sector de Bosc Major i Mas Gispert que l'Ajuntament de Begur vol urbanitzar amb la modificació del POUM. Es tracta d'una zona boscosa amb una presència d'habitats amb interès comunitari. A més, recorden que hi ha dos retalls que inclou aquest sector que formen part del PEIN Muntanyes de Begur i, per tant, s'ha de treballar per descatalogar els terrenys. Per altra banda, Sos Costa Brava recorda que el pla director urbanístic del litoral gironí incluïa els dos sectors com a protegits i demanava la modificació del POUM per reduir d'àmbit i de, també l'edificabilitat. La proposta resultant de l'Ajuntament de Begur s'ha enviat a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona a l'espera de la seva aprovació definitiva.
I us ho explicàvem durant els titulars. Hi ha hagut dos detinguts per robar una carnisseria de la Bisbal d'Empordà. Els fets van passar de matinada just el dia de mercat setmanal al municipi i els lladres es van endur diversos productes alimentaris i mobiliari de l'establiment, Maria Alzina.
Va ser un marxant del mercat qui, mentre feia el muntatge, va veure una persona en actitud sospitosa i va alertar la policia. Els agents van iniciar una investigació i van aconseguir identificar-ne els autors gràcies a les càmeres de seguretat que hi ha instal·lades a la zona. La policia va detenir dos dels tres implicats el mateix matí i va recuperar tot el material sostret que es va retornar al seu propietari.
I seguim amb notícies referents o que impliquen a les policies locals. Avui amb gran protagonisme en aquest supermatí, perquè la policia local de Palamós incorpora un nou vehicle híbrid al seu parc mòbil. Aquest nou vehicle és el darrer dels quatre i amb tecnologia híbrida que en el darrer any s'han incorporat al parc mòbil de la policia local de Palamós, Marc Clapés.
Es tracta d'un turisme marca Ford, model Kuga, dotat d'un motor 4x4 amb tecnologia híbrida que combina la combustió de gasolina amb l'energia elèctrica, la qual es connecta segons les necessitats energètiques i l'ús del vehicle. La capacitat 4x4 també permet que aquest vehicle pugui utilitzar-se en tasques policials que requereixin tant en el nucli urbà com en camins de zones forestals del terme municipal. A més, l'interior està dotat de càmeres en el seu interior, cobrint l'espai adaptat amb mampara per al trasllat de detinguts. A banda d'aquesta unitat, també està equipada amb la senyalització lumínica que projecta un panell abatible ubicat al sostre, mitjançant la qual es poden advertir i amb frases curtes el servei que es realitzen, control, carrer tallat, precaució, etc. Aquest augment de la visibilitat també es destaca en el mateix vehicle que, mitjançant la nova imatge i logotipatge exterior, es fa molt més visible. Aquest nou vehicle és el darrer dels quatre que durant el darrer any s'han incorporat al parc mòbil de la policia local de Palamós. Aquests vehicles han anat substituint els cotxes patrulla en servei fins ara, dos dels quals han passat a fer servei, un a la brigada municipal i l'altre al cos de protecció civil de Palamós.
I Moventi Sarfa suma un nou autobús més modern i eficient per millorar la qualitat del servei interurbà entre Palamós i Calonge i Sant Antoni. En concret, aquest autobús de la marca Isuzu pot transportar a 21 passatgers asseguts i 39 dempeus i disposa també d'espai per una cadira de rodes i seients reservats per persones amb discapacitat, Maria.
Es tracta d'un nou vehicle de pis baix que compta amb una capacitat per a 60 passatgers. El nou autobús operarà en les línies actuals L1, L2 del Servei Regular de Transport Interurbanes de Bus de Palamós i Calonge i Sant Antoni. L'autobús, incorporat a la flota de Sarfa, compta amb portes de doble fulla per facilitar l'accés i sortida de passatgers, juntament amb totes les mesures necessàries per assegurar el confort i la seguretat dels viatgers. A més, disposa d'un motor de 186 cavalls i caixa de canvi Allison, que permet un menor consum de combustible i, per consegüent, una reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera. Gràcies a això, Sarfa i els ajuntaments de Palamós i Calonge i Sant Antoni oferiran un millor servei i més eficient a tots els veïns i veïnes d'ambdós municipis. A més, el vehicle compta amb un disseny més baix que els autobusos actuals, adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda. El nou vehicle es va presentar aquest dilluns al passeig del Mar de Palamós i va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, el regidor de mobilitat de Palamós, Alfons Bartolomé, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, el regidor de mobilitat de Calonge i Sant Antoni, Albert Ros, i Enric Gimeno, gerent de Moventis Sarfa.
És moment ara d'anar-nos en cap a Sant Feliu de Guíxols, perquè ha mort l'exregidor de Sant Feliu, com dèiem, Juanjo García, als 65 anys. Va ser regidor de l'Ajuntament des dels anys 2007 fins al 2015 i va tenir diferents responsabilitats municipals, entre elles les regidories de recursos humans, la policia local, així com les àrees de turisme i desenvolupament local, entre altres funcions. Ens ho explica millor la Maria Alsina.
Segons ha difós l'Ajuntament en una nota, García va ser una persona enamorada de Sant Feliu de Guíxols i va contribuir a potenciar activitats com els intercanvis professionals, campanyes turístiques i altres iniciatives d'impuls a l'economia local. Al marge de la política, Juanjo García havia estudiat màrqueting i un postgrau en dret laboral i provenia del món sindical i mostrava sempre un caràcter predisposat a la negociació per arribar a acords beneficiosos per la col·lectivitat. Retirat de la política, va seguir reflexionant en espais d'internet sobre diferents aspectes que el preocupaven. I amb la branca de l'escriptura, durant el confinament, va escriure Relatos Confinados.
Bé, potser ens hem passat una mica amb la música d'intriga, però quan són les 8 i 22 minuts us volem explicar la notícia curiosa del dia. Si teniu accés a internet o a la televisió, sabreu, per molt que no us agradi el futbol, doncs que l'Argentina va aconseguir el seu tercer mundial aquest passat diumenge. Evidentment, la figura més destacada és pràcticament beatificada a l'Argentina i també a Catalunya, és Leo Messi. Doncs ara la figura convertida en caganer també és protagonista. I és que s'han exhaurit a Barcelona les figures de caganer de Leo Messi després d'aconseguir aquest Mundial el diumenge, com comentàvem. Caganer.com, l'empresa de Torroella de Montgrí, ha ampliat el seu catàleg de figures amb la incorporació d'aquesta nova figureta de Leo Messi amb la samarreta de la selecció argentina ara. Ens ho explica també la Maria Alsina, que avui està treballant de valent.
Marc Alós, un dels propietaris de caganer.com, explica que la creació d'aquesta figura va ser inesperada. Caganer.com produeix de manera conjunta amb la presó de Figueres, on els interns van viure amb gran passió el Mundial. Per això l'encarregat li va ensenyar durant les semifinals una figura de Leo Messi amb la samarreta d'Argentina. A Barcelona, les figures es van vendre fins a arribar a exaurir-se.
A les semifinals va bé, el nostre encarregat em va proposar no proposar, sinó que em va ensenyar, no? La figura del Messi ja pintada de l'Argentina, i em diu que et semblaria bona idea, i dic, pues ja n'estàs produint unes quantes per veure si funciona, no? Això abans de les semifinals, no? I bueno, les vam baixar a Barcelona, es van començar a vendre. I evidentment, al passar pues, a la final, pues, clar, això va anar més, en vam produir unes quantes més, pensant, bueno, a veure, que no se'ns caiguin a la final i després ens ho mengem tot. I no, la veritat és que ha estat una festa, això, s'han exhaurit, n'estem produint més i suposo que en produirem moltes i moltes més.
Al principi no estaven segurs de l'èxit d'una figura de Messi amb la samarreta argentina, però les primeres 150 figures que van crear es van esgotar ràpidament. Marc Alós reconeix que es guien a través de la demanda del mercat, ja que tota la producció és artesanal.
Però no sabem tampoc si s'estan plantejant crear la figura de Messi amb la Copa del Món i si pot ser, o no, pels més puristes, amb la bata aquella que li van posar als xecs de Qatar.
Doncs sí, l'espera per aquells aficionats fidels a Messi serà curta, perquè tal com explica el propietari de caganer.com, s'espera que aquesta última figura estigui enllestida d'aquí uns 15 dies.
Molts dels nostres projectes van sobre això, no? De, ostres, d'aquell moment històric, representar-lo, no? I doncs sí, evidentment, ha de sortir el Messi amb la copa. l'hem representat amb la pilota d'or i suposo que ja la cirereta del pastís serà ja amb la Messi amb la Copa del Mundial.
A part d'aquesta nova figura de Messi, Marc Alós afirma que l'altre que gana més demandat d'aquest Mundial, després de Messi amb la Copa del Mundial, és la figura de Kylian Mbappé. Per això explica que segurament serà una de les peces que apareixeran en l'edició de l'any que ve.
Doncs bé, després de la notícia curiosa del dia, parlem ara una mica de cultura, perquè presenten el cicle Música i Teatre a la Bisbal d'Empordà. Es va presentar l'escenari de l'equipament bisbalenc de la mà del seu promotor, Roger Vidal, amb l'alcalde Enric Marquès i el regidor de Cultura, Carles Puig. MIT respon a l'acrònim del nou cicle cultural que oferirà propostes culturals durant 7 dissabtes de març i abril, Maria.
Cesc Freixas, Nuevos Conocidos, Magalí Datzira, Caral Laoz, Álvaro Careta Group, Anomalia i Excepción i Masoni són els noms que aniran desfilant a l'escenari del Teatre Mundial per aquest ordre. Les actuacions musicals o teatrals sempre es faran a les 8 del vespre i ja es poden adquirir les entrades per internet. La primera edició de la nova proposta oferirà 5 actuacions musicals i 2 obres de teatre, amb noms de primera línia. L'acte també ha comptat amb la representació de part dels artistes programats, l'actriu Mar Torrelles, de la companyia Nuevos Conocidos i de Jaume Pla, Masoni, que clourà el cicle amb un concert dels seus 20 anys a l'escenari. El cicle MIT vol servir per facilitar que la música i teatre puguin ser de forma natural una opció de consum cultural durant els mesos de març i abril de la manera més propera possible, amb la voluntat d'oferir una programació que arribi a diferents col·lectius i entitats de la ciutat. És per això que el MIT oferirà una programació que vol que arribi arreu i aposta per crear espais on artistes i ciutadania conflueixin en el món creatiu per tal de descobrir-ne el funcionament de ben a la vora. Amb aquesta voluntat, el cicle preveu accions amb el Trampolí, l'Institut La Bisbal, l'Espai Jove 1700 i Ràdio Bisbal.
3 minuts i 8:45, una petita pausa i tornem de seguida.
A la fi tornaré a mi. Només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig. M'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero. Coneixíem les pors, que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro. We'll be right back. ser qui no ets. I quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. Torna a ser tu, torna a ser tu, torno a ser jo.
SOS Costa Brava va realitzar una visita en autocar per diferents paisatges salvats per la mobilització ciutadana i alguns que encara es troben en conflicte el dissabte passat. Però la lluita per la preservació del litoral encara continua. Per fer una valoració d'aquest any i una anàlisi del que s'ha aconseguit, ens visita la vicepresidenta de SOS Costa Brava, Irene Gisbert. Bon dia, senyora Gisbert.
Hola, bon dia.
En primer lloc, com valoren els objectius que s'havien proposat aconseguir a principis d'any?
Bé, nosaltres som molt optimistes i també som molt conscients de que els nostres objectius són una carrera de fons i que és un procés lent, però estem contents per tota la feina realitzada.
Creu que, evidentment, no s'han assolit tots, perquè és pràcticament impossible, no? Però corregeix-me, si no és així, però podem valorar que un bon nombre d'objectius s'han acabat complint?
Diguem que hem fet els passos perquè es puguin acabar complint. Uh-huh. De fet, aquest any teníem dues campanyes que per nosaltres eren les prioritàries. La primera, la creació, la figura del Conservatori del Litoral, que és una, o sigui, és una institució que existeix ja a França, és una institució independent, però que evidentment depèn de l'estat francès, que es dedica a comprar tot aquell sòl que hi ha a primera línia de mar per intentar recuperar-lo, per intentar salvar-lo de l'especulació urbanística. França ja té un 15% de tot el seu territori, tant a la pròpia França com a les seves illes, i la idea és que el 2050 tinguin, em sembla que a prop d'un 30% comprat. Ells compren els terrenys i després es cogestionen amb les comunitats on estan aquests terrenys, tant amb els ajuntaments com amb les associacions ecologistes i els ramaders que estan a aquestes zones. I nosaltres proposem que la Generalitat de Catalunya faci un conservatori similar al conservatori francès, perquè té molta autonomia i és capaç realment de ser molt eficaç i de comprar molts terrenys. I es van fer unes jornades el dia 31 de juliol on hi havia membres, hi havia dos directors generals de la Generalitat, el director general de Polítiques de Muntanya i el de Medi Ambient, hi havia la persona que està gestionant tot aquest procés, vam convidar a persones del Conservatori francès, a científics com la Curie Canals i escriptors que havien treballat aquesta temàtica per intentar entre tots trobar el model, no? Llavors, el model encara no és realitat, però nosaltres pensem que anem cap al bon camí. La Generalitat va fer una proposta que tothom podia donar la seva opinió, és a dir, va fer una mena d'enquesta on tothom podia decidir quin era el model, proposar quin era el model que volia de conservatori, i el procés es va fent. Evidentment encara no tenim conservatori, però sí que la Generalitat ens va prometre que pel 2023 tindrà una partida de 2 milions i mig per començar a comprar terreny, crear una institució lent, però sí que ja tenim una partida pràcticament assegurada per començar aquest procés, i esperem que durant el 2023 el conservatori sigui una realitat. Per tant, tot i que encara no ho hem aconseguit, estem contents. En aquest cas estem contents.
Per tant, entenc que us esteu emmirallant una mica en aquest model francès, que s'està demostrant que està funcionant, no?
Clar, si França té un model que funciona perfectament, nosaltres el que volem és copiar el seu model. Quan hi ha una cosa que ja està inventada i funciona,
totalment,
no cal fer experiments. I per tant, SOS Costa Brava defensa que realment es copia amb diferències. Per exemple, a nosaltres ens sembla bé que la Generalitat ens diu que qui comprarà els terrenys serà l'Incasol, perquè ja és una entitat de la Generalitat que es dedica a comprar terrenys. El que passa que fins ara es compra per fer zones industrials i per fer vivenda protegida,
per explotar-los, no? En un altre sentit, no?
Que ara compri, evidentment, per tenir cura d'ells i per protegir-los. Aquesta seria una de les grans campanyes que hem fet, i nosaltres, tot i que no està, evidentment, no hem arribat allà on volem, però entenem que estem en el camí d'aconseguir-ho, sí. I estem contents. Pensem que som sempre molt optimistes, tot s'ha de dir, sí. Però estem contents, pensem que pot acabar funcionant, sí. I pot acabar sent un conservatori potent i que realment tingui sobretot pressupost. Des de SOS Costa Brava es proposa que aquest conservatori es financia amb el 50% de la taxa turística que s'obté de la costa, no? I per tant seria una font de finançament molt senzilla, perquè el que té sentit és que allò que paguen els turistes serveixi per preservar la pròpia costa, uh-huh. Que és el que ens venen a visitar justament perquè tenim una costa preciosa. Però clar, si la malmetem no té sentit, per tant, té tot el sentit del món que sigui aquesta taxa la que permeti tenir cura de la nostra costa i conservar-la.
Totalment.
I per l'altra banda tenim la campanya de Pinedes, molt adreçada als ajuntaments, on demanem que els ajuntaments les classifiquin tots aquests petits retalls de bosc que encara queden a primera línia de mar. Aquesta campanya és molt més dura, de fet és més difícil treballar amb els ajuntaments que amb la pròpia Generalitat, perquè sí, costa realment molt, no? Uh-huh. Però tenim objectius clars, com per exemple aconseguir que no es faci l'ampliació de la Marina de Port d'Aro, que suposa 272 amarres més, i 400, la Marina de Port d'Aro va lligada amb un, també amb una urbanització que la conformaria, i on està previst fer 403 apartaments a la desembocadura del Ridaura, i això significaria pràcticament la mort de la vida al Ridaura. Ja. Jo sempre demano que la gent faci l'exercici d'anar a la Marina de Port d'Aro i veure que no hi ha ni un ocell, no hi ha ni un animal, que és una zona, jo diria que és una aigua morta, sense uh-huh. vida, i a escassos 200-300 metres encara està la desembocadura del Ridaura plena d'ocells, plena d'ànecs, i ara mateix fins i tot hi ha dues núdrigues, és a dir, que comença a ser un espai molt ric i on els animals de tota aquesta zona se senten molt còmodes i per ells és un refugi. Uh-huh. Si amplien la marina, aquesta vida desapareix, no? I crec que és un exercici molt senzill. En 200 metres veus com és encara, no? Com encara és la desembocadura, que uh-huh. és un espai viu, i a pocs metres tenim un espai d'aigües mortes absoluta.
I comentaves ara, senyora Gisbert, que és més complicat a vegades parlar amb els ajuntaments que amb la pròpia Generalitat.
És molt més complicat.
A què és degut, això?
Els ajuntaments segurament tenen por. Tenen por de les conseqüències que pot tenir ser valents i començar a desclassificar sols. I després segurament, a mi em sembla que les persones que formen a l'Ajuntament, diguem que els regidors, no tenen la formació que els permeti contrastar amb seguretat davant dels seus tècnics. I acaben acceptant el que diuen els seus tècnics. Els seus tècnics moltes vegades són molt conservadors, i com les coses siguin més senzilles, no? Uh-huh. Menys problemes per ells. I per tant no, amb els ajuntaments realment ens costa molt. Hi ha pocs ajuntaments que són valents i que ara mateix haurien d'estar fent tots els seus plans d'ordenament municipal, nous plans per adequar-se al pla director de sòls no sostenibles. És a dir, que si la Generalitat fa un parell d'anys va crear un pla director per tots aquells sòls. El gran problema de la Costa Brava és que hi ha molta zona verda, molta zona de boscos, que està classificada com a zona urbana urbanitzable. Uh-huh. Aleshores, la Generalitat va fer un pla director per desclassificar tots aquests terrenys que veien que eren muntanyes, que veien que eren zones agrícoles o que eren zones i estaven classificades com a urbanes urbanitzables. Uh-huh. Per desclassificar, diguem, les partides més grans, ells van passar el rasclet. La resta d'exercici l'han de fer els ajuntaments, han d'actualitzar els seus planejaments municipals. Però els hi costa moltíssim, i per exemple ara mateix Cadaqués està fent un nou POUM, però en canvi es limita realment a desclassificar allò que ha desclassificat la Generalitat, però no s'atreveixen a desclassificar res més. Llavors, no són gens agosarats. Va haver un moment donat, no?, que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va ser capaç de desclassificar la platera, però aquí va ser una mostra de valentia, i realment la platera és un espai meravellós que realment ja estava urbanitzat i van, diguem que, tirar enrere i renaturalitzar. Però és un cas pràcticament excepcional. La resta d'ajuntaments els hi costa molt, i nosaltres fem una crida perquè siguin valents i perquè comencin a protegir els pocs boscos que els hi queden a primera línia de mar.
Parlàvem també a l'inici de l'entrevista de la visita que es va fer aquest dissabte per les zones en perill del Baix Empordà, o si més no aquesta acció que nosaltres ens va cridar l'atenció. Hem parlat de molts casos en concret, però quines són les zones que vosaltres creieu que estan més en perill a la nostra comarca, al Baix Empordà?
Begú
directament.
Begú és a l'epicentre de tot, és evident. L'Ajuntament de Begú, de fet, ha anat contra el pla director, és a dir, ells han anat contra el pla director de la pròpia Generalitat, i és l'únic ajuntament que ho ha fet, i estan constantment aprovant noves urbanitzacions i permetent que s'edifiqui a qualsevol lloc. Ara mateix, jo crec que és notícia d'aquests dies, és a dir, aquesta setmana, que l'Ajuntament de Palafrugell de Begú ha facilitat urbanitzar la zona de Mas Gispert i el Bosc Major. Però clar, tenim tota la zona de Montcal, que també han permès que es pugui urbanitzar fins i tot amb la zona que és Pain. És a dir, tenim la zona que és Pain, que forma part de les muntanyes de Begú, i ells estan donant els permisos per zones que estan protegides es puguin urbanitzar, i que seria el cas de Bosc Major i de Mas Gispert. Aleshores, és l'ajuntament més conflictiu i on realment estan destrossant, no?, tots els boscos que té.
I quin seria el full de ruta de Sos Costa Brava per evitar tot això?
Doncs que els ajuntaments el que han de fer ara és adequar els seus planejaments i fer cas de les propostes que va fer la Generalitat. Uh-huh. Que quan va fer el pla director de sòls no sostenibles, proposava als ajuntaments que tots aquests retalls de bosc que hi hagin dintre del casc urbà o a les rodalies, que són espais petits, que es considerin zona verda, que es desclassifiquin. Nosaltres sempre diem que una muntanya és una muntanya, i el fet de que una muntanya estigui classificada urbanísticament com a sòl urbanitzable no fa que sigui un sòl urbà. Si té pendents de més del 20%, si aquesta edificació que pretenen fer té un impacte urbanístic, un impacte paisatgístic important, si és una zona inundable, si no tenim prou aigua, és a dir, tots aquests arguments que són part de lleis que hi ha a Catalunya i que permeten poder desclassificar, que ells les utilitzin. Ells tenen la capacitat de desclassificar, és a dir, qui té realment la paella pel mànec són els ajuntaments, són els que decideixen quin sòl és urbà i quin sòl no és urbà. I si tenen qualsevol dubte, ells poden fer una moratòria, com ha fet l'Ajuntament de Palafrugell, i mirar-s'ho en calma. Però si hi ha un dubte, han de fer una moratòria, aturar les obres i ja. I això és el que costa molt que faci, no? Nosaltres estem contents que l'Ajuntament de Palafrugell justament ha fet una moratòria per zones que per nosaltres són molt, molt importants, com pot ser la Riera d'en Mas d'en Llor, el Canadell i el Far de Sant Sebastià.
I suposo que també costa conscienciar la població del perill que suposa urbanitzar o massificar el litoral. De quina manera voleu fer-ho? Hem vist aquestes accions, com per exemple quan vau desplegar les creus a la Pineda d'en Gori aquest passat cap de setmana. És part d'aquest objectiu de conscienciar a la població?
Sí, Sos Costa Brava treballa de tres maneres, no?, al mateix temps. Per una part, i potser és la més potent, és que portem als jutjats tot allò que considerem que no està bé. Evidentment, primer fem al·legacions als ajuntaments, però si ells no fan cas de les al·legacions, quan considerem que hi ha un espai o hi ha un procés d'urbanització que no compleix les normatives actuals, nosaltres, evidentment, anem als jutjats, però per l'altra banda fem campanyes de sensibilització. Tot aquest estiu vam estar muntant carpes i explicant als diferents municipis què és Costa Brava, quins casos tenim i per què defensem, no?, protegir la costa, protegir les últimes pinedes que queden. Per tant, ho fem mitjançant mobilització, mitjançant donar a conèixer els casos a la població i, evidentment, comunicant-ho a la premsa.
I ja li faig la darrera, senyora Irene Gisbert. Quins són els objectius que es plantegen de cara al proper any?
Doncs, de fet, seguir la nostra cursa, evidentment, aconseguir el Conservatori del Litoral, perquè és una de les grans eines, és a dir, que allà on no va arribar el PDU, si podem comprar molts d'aquests sòls, realment seria un canvi importantíssim, però volem aconseguir una cosa més, que també els ajuntaments comencin a comprar litoral, és a dir, que els ajuntaments comencin a comprar espais de, del seu territori que estan per protegir. Ells cobren dintre de la seva partida municipal, han de separar una part que pot venir segurament de les llicències d'obra per comprar espai per protegir també. Creiem que la sensibilitat de la, dels ajuntaments, dels municipis ha de canviar i esperem que això sigui així. Nosaltres seguirem treballant les campanyes, però volem utilitzar dues eines. Una seria el conservatori i la segona eina seria aquesta, que els propis ajuntaments comencin a preservar també territori, que si cal comprin espais que s'han de protegir.
Doncs queda dit, moltíssimes gràcies, senyora Irene Gisbert, vicepresidenta de SOS Costa Brava, que passin un bon final d'any i moltíssima sort amb tots aquests objectius de cara al 2023.
Moltíssimes gràcies i bons nals per vosaltres i bon any.
Moltes gràcies, igualment. Hey Catalonia, I was just getting to know you. When you stumble down those streets tonight, just know you'll be on my mind. Vinga, va, falten 10 minuts per les 9 del matí. Entrem ja al tram final d'aquest supermatí d'avui dimecres 21 de desembre i ho fem com cada dimecres amb la secció de tecnologia que ens porta en Martí Seguer, que ja tenim aquí a l'estudi. Què tal, Martí, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Què ens portaràs avui? Ens portaràs novetats de... Veig que Twitter no tenim res avui.
No, avui no.
És una...
Bé, de moment la cosa està una mica més calmada. No massa, eh? Però no hi ha tants incidents com les últimes setmanes.
Sembla una excepció ja, pràcticament, sí, no haver de parlar de Twitter. Google substitueix les contrasenyes per les passkey. Què vol dir això?
Les passkeys, què vol dir? Doncs mira, la multinacional estadounidenca ha apostat fermament per les passkeys i és un nou sistema de ciberseguretat basat en tecnologies de reconeixement facial i dactilar, o sigui, el dit i la cara, eh? Incorporant aquesta darrera actualització al navegador de Chrome per Windows 11, Android i Mac. És dir, per tot, eh? Després de 2 mesos en fase de proves, aquest sistema permetrà iniciar sessió a les pàgines web compatibles sense haver d'introduir l'usuari i la clau.
Val.
Bé, doncs, en resum, és no haver de fer servir les contrasenyes, sinó altres mètodes que tenen més informació, que contenen més informació i que, per tant, són molt més segures.
Són més segures.
Sí.
Les contrasenyes les podem seguir fent servir...
Sí, el que passa que ens recomanarà, cada vegada més ens portarà cap a coses de... contrasenya més a alguna cosa més, perquè és cert que hi ha molt frau, molt de ciberdelinqüent corrent, i la cosa de tenir una sola paraula, o ja sabem que tothom tendeix a que sigui una cosa fàcil o una cosa que no canvia mai, i per tant hi ha moltes maneres de reconèixer-la amb els sistemes de phishing que...
El que comentàvem fa uns dies, fa 2-3 setmanes, recordo, que ens vas portar les contrasenyes més posades bueno, suposo que era a nivell mundial, ara no ho recordo.
Era a nivell Espanya i mundial, sí.
Val. I que n'hi havia moltíssimes que al final deies, ostres, que jo aquesta... Jo no us ho revelaré ara, però aquesta potser la tinc. Aquesta,
sí. O no? Aquesta s'hi sembla, no?
Aquesta s'hi sembla.
O aquesta combinació de números i lletres que és fàcil, A, B, C, no sé què, o la S, D, M, o els números 1, 2, 3, 4, 5, 6, que fem servir a molts llocs. Doncs recordem, no s'han de fer servir, eh?
En definitiva, també moltes vegades ens prenem les contrasenyes com alguna cosa bastant a la lleugera, i ostres, hi ha informació personal molt important, a vegades dades bancàries, a vegades informació que bé, que ens pot fer passar un mal tràngol, no?
Sí, és així.
Si ens la descobreixen.
I clar, Google hi vol posar remei amb aquest nou sistema i amb sistemes de doble autenticació. Recordem també que hi ha bancs i... És que hi ha ciberdelinqüents a tot arreu, i és que em va arribar l'altre dia un correu també del BBVA, que hi tinc una compte, i em diuen el compte, l'operació, la compra tal, no, la compra no ha pogut ser realitzada, o el servei no ha pogut ser donat de baixa o d'alta o no sé què. I, hòstia, semblava un SMS
de veritat.
Li vaig donar clic i et surt una pantalla molt, molt xula que s'assembla moltíssim a la de fer login del banc, però que no era de veritat.
No, evidentment.
Allà posant aquelles dades, ja les tenen.
Exacte.
La sort és que tinc activat el doble factor d'autenticació i ja està. Però si no, ja serien dintre.
I estem parlant d'un expert tecnològic de 30 i poc.
Sí.
Jo també sóc més o menys de la mateixa edat. Ostres, a mi em fa patir també pels meus pares i avis potser no estan tan avesats a això. En el meu cas, n'hi ha molts que sí que hi són. Pues clar, nosaltres estem molt pendents a diari de tot això.
Correcte.
Estem al dia.
Estem al dia.
I a vegades ens la colen.
Sí, i és que està molt ben fet. És que està molt ben fet. Sí.
És molt fort. Doncs res, tot això és... Compte, exacte. És un consell del supermatí. I compte, però sí que celebrem que cada vegada es pugui fer més amb l'empremta dactilar i el reconeixement facial. Sí que és veritat que després et poden tallar el dit i fer-lo servir.
Sí, però amb el dit mort no funciona.
Ah, no funciona?
No.
Ah, doncs això, mira, era una broma que feia molt i ja no la faré més.
A la que passen unes hores no et serviria.
Val.
Queda la cosa...
Ostres, doncs mira, és curiós, eh?
Bueno, potser, ja et dic, potser les primeres hores sí, però després ja no val, eh? Vull dir que...
Molt bé, canviant de tema, això a mi m'interessa força. Enviar-se notes a un mateix de WhatsApp ja és possible sense fer invents. Jo treballo molt amb WhatsApp i tinc un grup creat amb mi mateix.
Sí,
doncs, això crec que ho fa molta gent.
Ho ha fet molta gent fins ara i no cal fer-ho més, perquè aquesta funció ja està disponible. L'aplicació de WhatsApp està posant en marxa aquesta nova funció que possiblement feien servir molts usuaris, no? com tu. Aquesta funció està activa des de l'octubre en versions beta i crec que ara ja sí que està disponible per tothom. Aquesta funció està activa des de l'octubre i aquesta funció pot tenir moltes utilitats, com per exemple enviar-se notes a un mateix, recordatoris, posar la llista de la compra i tenir aquesta utilitat més a la mà.
De fet, probablement per la gent que treballa amb el WhatsApp web obert, que per mi és algo molt intrusiu, però és que al mateix temps és molt còmode, no? Vull dir, això és un etern debat que podem tenir els que treballem amb això. Ostres, doncs jo a vegades, abans de fer un enviament a un grup on hi ha certa gent, o un grup que hi ha força gent, i realment allò no vull que tingui cap error, vull rellegir-m'ho, doncs prefereixo escriure-ho en el meu grup, revisar-ho, no? Com el que ho escriu en un Word, i després enviar-ho, no? Per veure una de les utilitats. Una altra utilitat amb la qual ho faig servir és amb la ubicació d'on he aparcat el cotxe. Això a vegades
també ho faig servir,
sí?
I la part bona també és que et pots fixar en aquesta nova utilitat, et pots fixar el chat aquest, el teu propi chat, te'l pots fixar dalt de tot, perquè no se'n vagi. Que fins ara, si era un grup, doncs no el podies fixar potser, doncs ara el pots deixar a dalt de tot fixat.
Fins i tot recordo l'última vegada que vaig anar de viatge, em vaig acabar organitzant, com que també era època de Covid, havies de portar els arxius de la PCR, no?
Sí.
Ostres, era tot bastant estressant, doncs vaig invertir una hora i vaig dir, tots els documents me'ls poso per ordre en una conversa amb mi mateix a WhatsApp. I ho recomano, perquè em va estalviar temps d'anar buscant on tenia cada cosa.
Amb un clic ho tenies tot a punt.
Exacte. I WhatsApp ens porta alguna novetat més, no?
Sí, tenim alguna novetat més, que és un pack d'emojis, de 21 emojis nous, ben graciosos. Aquí te'ls he posat en el document, te'ls he posat perquè els puguis veure. Alguns canvien, alguns els han transformat i alguns són nous. Per exemple, la cara que plora la deixen sense pràcticament llàgrimes. Això és una cosa que jo trobaré a faltar.
Jo diria que és l'emoticona més posada, vaig llegir un cop.
És de les més posades, sí.
Utilitzades.
Sí. Doncs li treuen la ploranera, li treuen una mica. I et dic, la trobaré a faltar.
És que innovar amb això és complicat, també.
Sí, i després hi ha alguns altres iconos així més ràndoms. Jo què sé, hi ha com un oca, hi ha un burro, hi ha un cèrvol, hi ha més símbols de cors amb diferents colors.
Ho anirem descobrint noves actualitzacions. Sempre fa gràcia veure que algú t'ha enviat un emoji que encara no havies enviat.
Exacte.
I, ostres, doncs mira, estem també innovant una miqueta.
També veig una mà així com... És una nova manera de saludar, no sé.
Doncs ho anirem seguint. Ho haurem de deixar aquí, Martí.
Molt bé.
Ens veiem la setmana que ve, no, perquè el Supermatí farà vacances. Ens veiem...
Després de Reis, no?
Després de Reis.
Molt bé.
Molt bé, Martí.
Bones festes.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu.
Anem a fer ara l'últim cop d'ull a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio.
Inicia dimecres amb restes de nuvolositat associada al front que ens ha creuat la passada matinada, però ràpidament tendència a més clarianes i estones de sol. L'ambient serà suau per l'època de l'any, tot i que avui hem entrat a l'hivern astronòmic. El vent de component sud dels darrers dos dies avui estarà encalmat. Propers dies de tranquil·litat meteorològica, suavitat tèrmica, amb un petit descens transitori de la temperatura per demà, però Nadal i Sant Esteve amb temperatura per sobre la mitjana climàtica i sense pluja.
Tornem demà de 8 a 9.